A continuació, us presentem el programa Les Aules Parlen, l'espai dels alumnes de les escoles gironines a Ràdio La Buena. Tractaran temes que els afecten a ells i ens afecten a tots.
Benvinguts, som alumnes de l'Institut Montilivi, de primer d'Educació Infantil, i avui us venim a parlar de l'alimentació infantil. Jo sóc la Júlia del Valle.
Jo sóc la Gena Bu.
Jo sóc l'Ams.
Jo sóc la Natàlia.
I jo la Zaira.
Molt bé, doncs comencem. Hem de saber tots que l'alimentació és la base necessària perquè un infant tingui un bon desenvolupament, ja sigui físic, psíquic i social. I això és important per una dieta saludable. La pràctica de l'exercici és la primera línia de defensa davant les nombroses malalties infantils que podem arrossegar al llarg de tota la vida. Una bona nutrició i una bona salut estan connectades amb el temps de vida. Per això és important que, durant la primera infància, els infants vagin adquirint uns bons hàbits alimentaris amb una bona varietat dels aliments i sabors del menjar. Ara us deixarem amb una cançó de Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.
Got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing.
On. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes.
Doncs bé, noies, per vosaltres, menjar 2 dies de la setmana preses de fruita a l'escola, què us sembla?
A mi em sembla que és una bona iniciativa. Considero que cada vegada ho fan més escoles, que sí que és veritat que potser s'haurien de fer no 2 dies, sinó 3, i també aplicar-ho els caps de setmana, i no només entre setmana el menjar saludable. Però sí, m'assembla bé, m'assembla una bona iniciativa i considero que pot ajudar les famílies a conscienciar sobre la bona alimentació que han de tenir els seus fills.
Opino bastant el mateix. Crec que és un bon començament per introduir el seu consum a les escoles i després es podria augmentar el seu consum.
I prohibir la xocolata a les escoles és bo o dolent?
Bueno, jo, per exemple, des de la meva experiència, sempre he crescut amb que al casal ens donaven de berenar xocolata i no ho veig gens malament, sempre que no sigui de manera abusiva.
No crec que sigui necessari prohibir-ho, però en lloc d'això es podria regular el seu consum o substituir la xocolata per opcions més saludables.
Bé, és important saber que els infants han de tenir unes dietes establertes. Són necessàries per les seves necessitats energètiques i nutricionals perquè l'organisme es troba en un constant moviment i creixement. Des de ben petits ens han explicat que els infants han de tenir una dieta equilibrada, on es menja peix i carn 3 o 4 vegades a la setmana, fruita 5 racions al dia, llegums 3 vegades a la setmana i evitar el sucre i la bruixeria industrial. Aquests aliments aporten energia, proteïnes, hidrats de carboni, fibra, grasses, vitamines i minerals. Quan parlem de l'energia, parlem d'aliments com la carn, el peix, els làctics. Quan parlem de les proteïnes, hem de saber que són molt importants pels nadons, pels lactants, i més tard a la pubertat, com pot ser unes llegums o els cereals. Els hidrats de carboni són aliments com els cereals, l'arròs, el sucre, que són fonamentals per aquest desenvolupament. La fibra ajuda a regular el colesterol i el nivell glucèmic, com podrien ser els cereals, més bé els integrals. Les grasses s'han d'anar vigilant, ja que pot haver-hi un excés en abús, que no és bo. Els greixos saturats d'origen animal, com les grasses, com les carns grasses, la mantega o els embotits, no es recomana prendre-ho en excés. Però, en canvi, els greixos d'origen vegetal, com pot ser l'oli d'oliva, sí que es recomana. Després tenim les vitamines, que ja sabem tots que es troben en les fruites i en les verdures, que aporten vitamina C, A i B, que provenen de la taronja, els ous, els làctics. Després, per últim, tenim els minerals, que el seu consum moderat de sal iodada en els menjars pot ser molt aconsellable. Es pot trobar en el peix blau i en els làctics. Com pot obtenir l'infant tots aquests nutrients? Doncs aquí entra el paper clau de la família i l'escola, perquè els pares han de saber quins són els aliments que li ofereixen els seus fills, i la família i l'escola a l'hora del menjador també té un pes molt important. A l'esmorzar es recomana que es mengi un làctic, unes galetes o un entrepà, bé de pernil dolç, per exemple. En el dinar es recomana que en el primer plat hi hagi verdures, pastes, llegums, i en el segon plat carn o peix, i de postres làctics o fruites. En el berenar es recomana una peça de fruita, i per últim en el sopar una cosa més lleugera, com pot ser els purés, les sopes o acompanyades de carn i peix. Ara us farem una petita pausa amb la cançó Vull estar amb tu, de Catarres.
L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu, els plats del sopar que ningú té el valor de rentar, i penso en tu a cada moment des que el sol treu el cap pel Tagamanent i va il·luminant els somriures de la meva gent. El parell de mitjons de colors oblidats dins el llit, els veïns del tercer que se'm queixen dels teus crits d'ahir, i quan dius que tens pressa però encara tens temps d'enganxar-te als llençols durant 5 minuts més, fent el gos, fent l'amor, expulsant-los la mandra molt lentament. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars, ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu.
Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Quan m'enfado i esclates a riure per sota el nas. Quan et dono peixet en els jocs que t'agrada guanyar. La vida tranquil·la dels dies d'estiu, les nits a la fresca banyant-nos al riu, petons i cançons a la platja de Tamariu. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Que viu entre els teus gestos quotidians. Em quedaré amb tu per sempre, a la vora de la primavera, que desplegues generós a cada pas. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu.
Doncs bé, amb la petita intervenció que ha fet ara la Júlia, una mica teòrica amb els seus consells, us preguntaré si alguna vegada, ja sigui petites o ara, heu comprat alguna cosa per al seu packaging, o sigui l'envoltori, o l'anunci que hi ha a la tele o als cartells.
Doncs jo, noies, diria que mai he comprat alguna cosa que m'ha cridat l'atenció només pel packaging, perquè sempre he anat una miqueta al gra. Vosaltres què penseu?
Opino el mateix que tu.
Jo opino quasi el mateix que la Júlia, que els comerciants aprofiten molt l'envoltatge dels nostres productes, sobretot els naturals, que ens podem trobar, per exemple, sempre una fruita ja pelada, sense la pell i tal, en un pot de plàstic, i no ho trobo molt lògic, la veritat.
Bueno, principalment les empreses solen utilitzar la publicitat com a una eina molt poderosa per atraure la nostra atenció i influir en la presa de decisions de quin producte comprar i quin no. I ho poden fer a través d'anuncis a la televisió, anuncis a les xarxes socials, cartells pel carrer, etc. És molt i molt típic veure una etiqueta d'algun aliment que posi sense sucres o baix en grasses. I tot això ens enganya i realment no és veritat, però atrau la nostra atenció. Per una altra part, la publicitat en els aliments infantils és molt i molt diferent, ja que ressalten colors vius en el packaging, on surt un personatge que és conegut, o solen incloure alguns agressius per atraure l'atenció d'aquests petits. Els anuncis a la televisió o a les xarxes socials solen ser amb ritmes melòdics, colors brillants i amb personatges totalment atractius per ells. Aquesta publicitat en els aliments pels infants genera un impacte molt significatiu en els seus hàbits alimentaris i al llarg del termini de la seva salut. Normalment se solen promocionar cereals amb sucres, snacks processats, begudes gasoses i dolços. Si l'infant creix a base d'aquests aliments, poden desembocar en diferents malalties com l'obesitat infantil, sobrepès, diabetis tipus 2 i moltes més malalties. L'exposició d'aquests missatges aparentment atractius crea una sèrie de necessitats innecessàries cap a la mainada, fomentant així el consum excessiu i les preferències per aliments no saludables des de ben petits. I això dificulta poder obtenir una bona dieta equilibrada. Cal destacar que els infants són molt vulnerables a aquesta publicitat, ja que no som prou madurs per entendre que la intencionalitat d'aquell anunci o d'aquell paquet de galetes amb el Mickey Mouse no és molt bona. En conclusió, podem dir que la publicitat, tant en adults com en infants, crea un impacte profund en les decisions de compra i en els hàbits alimentaris. Els adults ens fan creure que aquella etiqueta on diu que és saludable és veritable i en realitat és totalment fals. I hem de vigilar amb els petits de la casa, ja que, siguin manipulats per aquests missatges, pot afectar directament a la seva salut a llarg termini i al seu desenvolupament.
Doncs bé, gràcies Natàlia per aquesta informació sobre els anuncis i el packaging. I una de les últimes preguntes és que com penseu que l'alimentació de l'escola afecta els hàbits alimentaris dels nens de casa?
Bueno, jo he estat cercant informació sobre la guia d'alimentació saludable en l'etapa escolar de la Generalitat. Aposten per una alimentació equilibrada basada en la dieta mediterrània, introduint verdures, fruites, cereals integrals i proteïnes magres als àpats escolars. Així es redueix els productes processats i és important tindre una bona qualitat i varietat d'aliments per assegurar que els infants tinguin una bona alimentació rica en nutrients. També destaca la necessitat de limitar el consum de la sal, sucre i greixos saturats. Per exemple, recomana prioritzar l'aigua com a beguda principal i evitar els refrescos o sucs industrials. Amb un hàbit d'alimentació s'ajuda a prevenir problemes de salut com el sobrepès o l'obesitat infantil. Hem de tindre en compte que l'alimentació dels infants no sols li correspon a les educadores, sinó també a les famílies que haurien de reforçar aquests hàbits d'alimentació a l'escola i remarcar la importància de menjar bé. També és crucial que tant a casa com a l'escola es fomenti el moviment. Aquesta guia no només posa èmfasi en els menús escolars, sinó que també dona pautes per mantenir una alimentació equilibrada a casa. Això ajuda a garantir que els hàbits alimentaris saludables s'integrin a tots els àmbits de la vida dels infants.
Doncs bé, ara us parlaré relacionada amb la pregunta sobre les dades que hem trobat de l'alimentació infantil. Nosaltres ens hem guiat per l'informe de dades claus d'infància i adolescència a Barcelona de 2009, que va ser elaborat per la IRMB i que destaquen tres punts: la desigualtat de gènere, les desigualtats territorials i els hàbits saludables. Doncs bé, els gèneres podem veure que els nens tenen més sovint sobrepès o obesitat que les nenes. Els nens amb un 38,2% i les nenes amb un 35,5%. Aquesta diferència també s'accentua a l'adolescència, on els nens tenen un 28,3% i les nenes tenen un 22,7%. Les noies adolescents són les que diuen que estan menys satisfetes amb la seva salut i també amb el seu cos. El 44,6% de les noies no estan gens satisfetes amb la seva salut i els nois, en canvi, un 27,8%, encara que hi ha bastant de diferència. Però, a diferència, el 79,8% de les noies no estan satisfetes amb el seu cos i els nois ja puja un 71,7%. Després, les desigualtats territorials. Els infants que viuen en contextos de renda baixa tenen pitjor percepció de la seva salut. A més, tenen més problemes de sobrepès i obesitat, tant en l'infància com a l'adolescència. I, en canvi, els que viuen a una renda alta no ho pateixen tant. El 87% dels infants de 10 a 12 anys que viuen a una privació material severa expressen que estan descontents amb la seva salut, respecte al 12% dels infants que no viuen a la pobresa. Que això està basat en l'enquesta de benestar subjectiu de la infància de Barcelona del 2017. I per últim, els hàbits saludables només és el 7,1% dels infants i adolescents entre 3 i 17 anys que mengen les 5 racions mínimes recomanades de fruita i hortalisses al dia. S'observa també que a la infància més petita, entre els 0 i els 5 anys, hi ha un 11,2% que menja les 5 racions mínimes. I respecte als infants dels 6 als 11 anys, que és un 5,1% que ho mengen, i adolescents dels 12 als 17 anys amb un 5,7%. Ara us deixarem amb una petita pausa amb la cançó de Caminem lluny de Doctor Prats.
Mira com la nit avui s'encén i el crit de la nostra gent, una sola veu que esclata. Mira
mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després. Vagues perdent la mirada. Digue'm si vas trobar la teva sort. Digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més. No et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny. A poc a poc hi anar tirant. Res ha estat com esperàvem. Mira, tot ens ha volgut canviar, però entre somnis hem trobat el millor de cada casa. Digue'm si vas trobar la teva sort. Digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més. No et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny. I lluny canviem un món que junts ens queda a prop.
Pregunta, noies. Per vosaltres, menjar ha de ser un càstig o una recompensa per als nens?
Home, doncs, un càstig no em sembla gaire coherent. Potser una recompensa, si a vegades a l'infant li fa il·lusió o s'ha portat molt bé, doncs potser sí que ho podria ser.
Bueno, jo considero que el menjar mai no ha de ser una recompensa o un càstig. De fet, ara a continuació parlarem sobre el risc de patir aquests trastorns alimentaris, que, bueno, quan un infant no aprèn a tenir una relació saludable amb el menjar, poden aparèixer trastorns alimentaris com la bulímia. Tot i que sol aparèixer a l'adolescència, pot tenir la seva arrel des de l'infància, a causa del seu poc control. La bulímia es caracteritza per episodis en què es menja molt de cop. Normalment es menja poc saludable i després ho recompensa amb vomitar. Per què passa tot això? Doncs perquè sovint els infants creixen envoltats de dietes restrictives, comentaris negatius sobre el seu pes i el seu físic o models alimentaris poc equilibrats. Com ha comentat abans la meva companya Zaira, en l'adolescència és quan apareixen més aquests problemes i és per això important fomentar aquesta alimentació variada sense cap aliment estigui prohibit i que hi hagi un control d'ells des d'un primer moment i des d'una primera infància, ja aplicar-ho als nostres fills. sempre hem vist que els pares, quan els nens surten de l'escola, els hi porten el berenar. N'hi ha uns que em porten fruita, n'hi ha d'altres que porten inclús de la fleca, algun entrepà fet a casa, etc. Hi ha cada família com s'ho gestionen. Però en el que tots els pares coincideixen sempre és en premiar el fill que s'ha portat bé i donar-li un premi, que normalment és una xocolatina, un xupa-xup, etc. És fonamental que els infants entenguin que el menjar és per cuidar el cos i no per compensar emocions o comportaments que tinguin a l'escola, bueno, tant a l'escola com a casa. Ens trobem amb un altre problema molt comú i cada vegada més, tristament, que és l'obesitat infantil. En aquest cas parlem d'un excés de greix corporal que pot provocar problemes de salut, com diabetis, hipertensió o problemes cardiovasculars, fins i tot en edats molt joves o en la infància. Quina és la principal causa de tot això? La combinació d'alimentació poc equilibrada i molt pobra en vitamines. Sol ser una dieta rica en aliments processats, fregits, dolços o begudes ensucrades. I sobretot la falta d'activitat física. Avui dia, amb l'ús excessiu de les pantalles i el poc temps dedicat al joc a l'aire lliure, aquest problema està augmentant cada vegada més. Ens podem trobar en moltes ocasions de veure un nen amb el mòbil o amb la tablet a la plaça, com abans no era així, i sempre els nens quan sortien de l'escola anaven a jugar a la plaça amb la pilota, o anaven a fer algun esport, o tenien l'activitat física més activa, però ara amb el problema de les pantalles i de les noves tecnologies és molt més difícil. És important recordar que no es tracta només de quants quilos pesa un nen, sinó de com afecta això la seva salut i el seu benestar emocional. Per evitar arribar a aquest punt, la prevenció és la clau. I comença a casa, des dels pares, que és la seva feina i els hi pertoca ajudar-los a tenir una molt bona alimentació. Ara us dictaré alguns petits consells que ens poden ajudar a l'educació dels infants. Menjant més fruita, verdura i aliments frescos, reduint els ultraprocessats, fent que l'activitat física sigui una part del dia a dia i que l'ajustin a la seva rutina, reduir el temps que es passa amb el mòbil i la tauleta, sobretot. Si l'alimentació és dolenta, no només està malament la salut, sinó que el cos dels nens també ho nota en altres àmbits que són importants, però no se'ls dona tanta importància. Alguns exemples són l'anèmia, que és quan no mengen prous aliments rics en ferro, com llegums, carn o verdura de fulla verda, que això pot fer que estiguin cansats o no rendeixin bé l'escola. Això a la llarga pot portar a un fracàs escolar. Problemes dentals, menjar molts dolços pot provocar càries des de ben petits. Problemes gastrointestinals, que és una dieta baixa en fibra que pot causar estrenyiment i molèsties, sobretot en un sistema dèbil com el d'un infant. I finalment, què podem fer per evitar-ho? La clau està en educar i donar exemple. Els nens, sobretot quan són infants, imiten el que veuen a casa i a l'escola. Aprenen a menjar veient què fan els seus pares i què fan les seves cuidadores i educadores. Aquí teniu alguns consells que ens poden ajudar tant a les educadores com als pares, ja que és una feina dels dos ajudar-los a tenir una bona alimentació i que aprenguin aquesta rutina des de ben joves. Incloure aliments variats al plat, proteïnes, verdures, carbohidrats saludables i greixos bons, que també existeixen però mai es parlen d'ells. Evitar associar el menjar amb les emocions. Com he comentat anteriorment, mai premiar amb una xocolata ni castigar privant-los de postres, ja que si no faran una imatge equivocada d'ells. I per últim, fomentar l'activitat física. Això complementa una bona dieta i ajuda a tenir un cos i una ment saludables i a començar des de petits a acostumbrar-nos.
Doncs bé, noies, fins aquí. Com us heu sentit?
Molt bé.
Molt bé, molt bé.
I a parlar d'aquest tema, què us ha semblat? És important?
Sí, és molt important nosaltres com a professores educadores i també potenciar cap a les famílies.
Sí, és important conscienciar les famílies per prevenir malalties dels seus infants i donar-los una bona base de l'alimentació.
És un tema que considero que és molt important, que cada vegada se li dona menys importància i que és molt important sobretot per als infants, que des de ben petits els ensenyem aquestes costums que els ajudaran molt a tenir una vida saludable i una salut.
Opino el mateix, així les famílies agafaran consciència de la importància de l'alimentació dels seus fills.
Doncs bé, espero que us hagi agradat i fins la pròxima.
Adéu!
Adéu! Adéu.